Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
I tornem a ser aquí, és dilluns, comença la setmana i torna també amb nosaltres al Sempre amb tu. 57 programes ja del magazín dels migdies de la Cala Ràdio, dilluns 11 d'abril. Fini Lleó, com estàs? Bon dia.
Molt bé, i tu què?
Avui comences tard per això, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, hem complert los deures.
Sí?
Sí.
Has ballat força.
Sí.
O has netejat força? Quina de les dos?
Hem fet les dues coses. Vam sortir a caminar una mica per casa nostra i vam ballar també.
Molt bé.
Vull dir que hem fet de tot, eh?
Perfecte. Jo vaig fer un trosset d'un tram de GR.
També. Ah, també. Bonic. Fer senderisme, fer salut d'alguna forma o altra.
I gana també, de sus buc. Gana, mare de Déu.
Sí, sí. Ho hem de dir, no? Mos agrada menjar i això no passa res, està bé. Vinga, va, posem fil a l'agulla al que serà el nostre programa d'avui dilluns, avui amb la notícia de que l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, doncs, ha estat escollit nou vicepresident primer de l'Associació de Municipis per la Independència. Hem de recordar que Jordi Gaseni ja era membre de l'executiva, doncs amb aquesta nova presidència que encapçala l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes, doncs l'alcalde de la població, Jordi Gaseni, en serà el primer vicepresident, el segon és l'alcalde d'Argentona. Notícies en aquest punt a nivell de l'àmbit independentista.
I com que en Degan anem sobrats, a l'apartat avui de gastronomia no parlarem de menjar, sinó que parlarem de beure i recuperarem un interessant espai que vam fer amb el sake, si se'n recordeu d'aquell sake anomenat Kenso.
Que és sake fet aquí al territori amb l'arròs del Delta de l'Ebre, hem de dir, i per excusar-nos una miqueta que teníem preparada una secció per parlar de l'alimentació per a fer esport, però la tindrem la setmana vinent, finalment doncs la convidada no ens pot acompanyar, però la setmana que ve aquí al Club de Gastronomia, recomanacions gastronòmiques per fer esport. Entrevista, segona part del programa, Dia del Parkinson de les Terres de l'Ebre, que serà aquest diumenge 17 d'abril a l'Ametlla de Mar. Ens acompanyaran la presidenta i vicepresidenta de l'Associació del Parkinson a les Terres de l'Ebre, Núria Semper i Pepa Martín.
S'han organitzat tot un seguit d'activitats durant el matí, des de primera hora a les 9 i mitja a la platja de l'Alguer fins a les 2, que tindrà el fi de festa a ritme de rumba i roca.
Interessantíssim per a ballar una miqueta.
Però hem de sumar quilòmetres i hem de córrer pel Parkinson.
I tot i que avui no és divendres, parlarem de cine. El temps de l'absenta, i és que estaran a l'espai que presenten des de Cala Cultura l'Enric Franc i la Montse Cateura parlant de cinema. Ells van ser els organitzadors del taller de cine de l'Ametlla de Mar. Arrenquem ja el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Som-hi amb l'actualitat d'aquest dilluns 11 d'abril. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, serà el nou vicepresident de l'AMI.
Jordi Gaseni serà el vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, que des de divendres presideix l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloberes. Un detingut al Baix Ebre per simular dos robatoris al seu domicili i estafar les asseguradores.
Va aconseguir ser indemnitzat per una asseguradora en el primer dels falsos robatoris i pretenia repetir l'estafa amb una segona companyia. Detingut per tràfic de drogues el president d'una associació canàbica a Sant Carles de la Ràpita.
A l'arrestat també se li imputen els delictes de defraudació de fluid elèctric, usurpació de domicili i associació il·lícita. Ecologistes en Acció reclama l'actuació de la Generalitat i del govern espanyol per solucionar la crisi del peix blau.
L'entitat proposa un pla de gestió que garanteixi el manteniment dels llocs de treball i insta a mobilitzar els recursos europeus disponibles. El síndic de Greuges investiga si els ajuntaments de Vilalba dels Arcs i de la Ràpita compleixen la llei de memòria democràtica.
Les dues localitats mantenen monuments de Rafael Ribó, considera d'exaltació franquista. Mor l'últim deportat ebrenc als camps d'extermini nazis.
Es tracta del canareu Juan Bautista Nos i tenia 92 anys. És aquesta la portada de l'actualitat d'avui dilluns a la Cala Ràdio. Divendres, en l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Independència a Cerdanyola del Vallès, es va escollir la candidatura que encapçalava l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, per a presidir l'entitat. Era l'única candidatura presentada i com a segon titular hi està l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, que des de llavors és anomenat vicepresident primer de l'AMI i l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, vicepresident segon de l'entitat. La resta de vicepresidències han recaigut en els alcaldes d'Olot, Vilanova de l'Aguda, Tortosa, Premià i Caldes de Montbui. L'executiva és completa amb una 14a d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores més. D'aquesta manera valora el nomenament l'alcalde de l'Ametlla de Mar i nou vicepresident de l'AMI, Jordi Gaseni.
Vaig valorar molt serenament que podia suposar per l'Ametlla de Mar, si per veure aquells pros i aquells contres que ens podríem trobar. I la veritat és que són coses bones que pot passar, o sigui, és posar també l'Ametlla de Mar a l'alçada dels esdeveniments que estan ocorrint al nostre país i també de la mà de l'actual presidenta, de la Neus Lloveras, jo també en esta vicepresidència primera, o sigui, com este número 2 dins de l'Associació Municipis per la Independència, que això també vol dir una mica el responsable de tots els alcaldes d'Esquerra Republicana que estan dins de l'Associació Municipis per la Independència, és un repte, és un goig.
Entre els objectius que la nova directiva s'ha marcat en el nou mandat destaquen l'eixamplament del suport a través del procés del municipalisme, la internacionalització del procés donant a conèixer la situació que viu Catalunya al municipalisme de tot el món i el treball per la unitat d'acció de tots els municipis independentistes, perquè asseguren ara no és l'hora dels protagonismes. En aquest sentit, també s'han compromès a donar un toc d'alerta al govern en cas que el procés s'encalli.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Portada territorial que avui obrim amb un detingut per simular dos robatoris al seu domicili i estafar a les asseguradores.
Un home de 36 anys i veí de l'aldea ha estat detingut com a presumpte autor de delictes de simulació de delicte, estafa i falsificació de documents. Els fets es remunten al mes de setembre de 2015, quan un veí de l'aldea va denunciar que havia estat víctima d'un robatori amb força al seu domicili. Segons la denúncia, li havien sostret gran quantitat d'objectes, principalment aparells electrònics valorats en uns 9.000 euros. Posteriorment, al gener, mentre els Mossos d'Esquadra investigaven el robatori, la mateixa persona va denunciar un segon robatori amb força al mateix habitatge. En aquest cas, va dir que li havien sostret efectes valorats en uns 15.000 euros. La investigació dels fets va permetre determinar que el denunciant havia simulat els dos fets delictius per tal de cobrar indemnitzacions de dues companyies d'assegurances, objectiu que va aconseguir en el primer dels casos. El detingut va passar el dia 6 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.
I detingut també el responsable d'una associació canàbica de Sant Carles de la Ràpita. Després de tres registres domiciliaris de la Guàrdia Civil aquest passat divendres i amb la col·laboració de la policia local del municipi del Montsià, el detingut, un home de 40 anys, se li imputen els delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric, usurpació de domicili i associació il·lícita. Durant l'escorcoll a la seu de l'associació es van trobar diversos recipients amb brots de marihuana llestos per vendre, una plantació tipus indoor amb 31 plantes de marihuana en fase adulta, diversos envasos unidosi amb brots de marihuana i diners en efectiu. El titular de l'associació havia ocupat de manera il·legal un habitatge contigu a la seva residència per crear aquesta infraestructura necessària per acollir una plantació tipus interior. Allà els agents van descobrir dues plantacions de 196 plantes de marihuana llestes per a la seva recol·lecció i la infraestructura i el material necessari per al cultiu i l'acceleració del procés de producció.
L'entitat Ecologistes en Acció ha reclamat la intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per trobar una solució a la crisi del peix blau que va portar la mobilització dels pescadors de Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar la passada setmana. Davant un escenari que consideren poc clar, l'entitat proposa el desenvolupament d'un pla de gestió pesquer de la sardina i el seitó amb quatre eixos que contemplin la recerca sobre l'estat de les poblacions de les espècies i les causes de la regressió, l'establiment de mesures de regulació de l'activitat, la dotació de recursos humans i tècnics per al compliment de la normativa europea i la divulgació de la problemàtica i difusió social de la tasca dels pescadors. El pla de gestió proposat es basa d'una banda en la recerca sobre l'estat de les poblacions de les dues espècies i les causes de la seva regressió. El segon punt insta l'establiment de mesures de regulació de l'activitat que permetin implementar una gestió que garanteixi el rendiment màxim sostenible tan aviat com es pugui i no més tard de l'any 2020, com així ho exigeix la política pesquera comuna i la conservació i millora dels ecosistemes marins mitjançant un procés participatiu on l'administració, la comunitat científica, el sector pesquer i la societat civil participen activament i de forma coordinada. Finalment, contempla la dotació dels recursos humans i tècnics per al compliment estricte de la normativa europea i la divulgació de la problemàtica i valorització social de la tasca dels pescadors i el valor de la pesca de proximitat i de baix impacte ambiental. L'organització recorda que l'objectiu és que la pesca sigui sostenible econòmicament i ambiental. Per tant, que a curt termini el mar tingui suficient salut ambiental i les poblacions de peixos siguin viables com perquè el rendiment de la pesca, correctament gestionada, sigui suficient i deixi de necessitar subvencions per al seu manteniment.
Més reclamacions al síndic de Greuges ha demanat informació als ajuntaments de Vilalba dels Arcs i de Sant Carles de la Ràpita per saber quines són les previsions respecte al manteniment o retirada de dos monuments afins al moviment franquista que encara es conserven. Segons Rafael Ribó, els dos monuments construïts durant la dictadura s'haurien de retirar d'acord amb la llei estatal 52/2007 del 26 de desembre, coneguda com a llei de memòria històrica. El síndic ha actuat per iniciativa pròpia després de conèixer pels mitjans de comunicació l'existència d'un monument d'exaltació del règim franquista a la plaça major de Vilalba dels Arcs. L'alcaldessa del municipi, però, ja ha anunciat que taparan la inscripció i que convocarà a una consulta popular sobre el monument. En el cas de Sant Carles de la Ràpita, Ribó ha obert una investigació en conèixer l'existència d'un altre monument a l'espai conegut com la Torreta. I per cert, fem un darrer apunt de l'informatiu, avui parlant de la mort de l'últim deportat ebrenc als camps d'extermini nazis, i és que la matinada d'aquest diumenge 10 d'abril ha mort a Alcanar, al Canareu, Juan Bautista Nos Fibla.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Darrer minut de l'informatiu, previsió del temps amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem aquest dilluns i ho fem parlant d'aquests ruixats que han caigut aquestes passades hores, molt intermitents i amb temperatures més altes que les d'ahir, també causades pels núvols que han portat aquests ruixats. Pel que fa durant el dia, el que tindrem és que els núvols poc a poc s'aniran trencant i entrarà aquest vent del sud, del sud-est, que farà que les temperatures siguin més altes, a part de que els núvols se trencaran, per tant dominarà el sol i les màximes tornaran a ser força semblants a les d'ahir, fins i tot enfilant-se fins a aquests 19, 20 i 21 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix una temperatura que ronda els 18,3 graus centígrads, humitat relativa del 77%, i és cert, els núvols són baixos, però poc a poc veiem des de la finestra del nostre estudi que es van desfent.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot pel que fa a l'actualitat d'aquest dilluns 11 d'abril a la Cala Ràdio. La informació continua a cada hora als butlletins horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. És dilluns, és temps de gastronomia, Club de Gastronomia. Avui recuperem un espai que vam compartir fa unes quantes setmanes, eh? Crec que era la segona setmana del programa on vam parlar del sake que es fa a casa nostra, del sake que es fa al Delta de l'Ebre. És el Kensho Sake i avui recordem aquest espai on vam descobrir un producte tradicional japonès però fet amb productes del territori.
Doncs sí, Dani, com avançades, avui al nostre Club de Gastronomia volem parlar del sake, una beguda que ens arriba del Japó que ara també podem trobar a casa nostra. El sake s'obté de la fermentació de l'arròs. En aquest país és conegut com nihonshu o licor japonès, tot i que el seu nom tècnic precís és seishu, que és el que consta a les ampolles. A Occident se'l coneix també el sake com el vi d'arròs, però el seu procés de producció és més similar a la cervesa que no pas al vi. Avui ens acompanya el nostre Club de Gastronomia Humbert Contim, de l'empresa Kensho, situada a l'Ampolla, i que s'ha convertit en la primera empresa mediterrània a produir el sake, com dèiem, el sake a casa nostra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com comença tota aquesta aventura? Com arriba a l'Ampolla? Com arriba a les Terres de l'Ebre el sake?
Bueno, la veritat és que arriba una mica per la meva afició per la gastronomia japonesa i perquè la meva dona, que és de l'Ampolla, em va introduir tota la cultura arrossera que existia aquí.
Fàcils.
I...
Sí. No, anem a dir, fàcils una mica d'història.
Bueno, doncs, jo tenia ganes de fer una empresa de gastronomia japonesa i la meva dona havia treballat a l'IRTA, també treballava molt, molt vinculada al Delta de l'Ebre i doncs ella em va estar presentant, diguem-ne, tota la qualitat dels arrossos. I llavors vam pensar que l'ideal seria fer sake. Vam descobrir un dia en un restaurant japonès de Barcelona i vam veure que, ostres, que era una beguda molt diferent del que tothom ens pensàvem, no? Tothom es pensa que el sake és un licor i realment el que ens van deixar tastar era més com un vi d'arròs, ens van servir fred, en copa, maridant amb menjar i vam dir, ostres, això és al·lucinant, no? Això és el que estàvem buscant. I a partir d'aquí, doncs, vam intentar començar a fer sake. I llavors, aquesta idea la vam tenir fa uns 4 anys. I durant aquests 4 anys vam començar a fer sake tant amb arrossos japonesos com amb arrossos del Delta. I finalment vam escollir els arrossos del Delta perquè els arrossos del Delta donen uns toques més cítrics, molt més afruitats, que fan que el sake agradi molt més, podríem dir, al nostre paladar, no? Uh-huh. I per això, al final, li vam dir Mediterranean Sake, com a eslògan, perquè és un sake molt diferent al que estem acostumats.
Això anava a preguntar-li. El sake que estem acostumats, o que coneixem, té una alta graduació alcohòlica, no? O no és així?
Sí, de fet els sakes que potser que hem provat són sakes que és més com un licor. Llavors, clar, ja estem parlant de 20 i pico graus, i que se serveixen calents i amb xupito, no? Aquest segurament és el que hem provat tots, és el que ens recorda sí. El licor de lagarto o...
Sí, què dius? Això és alcohol espriu, sí, botella d'alcohol, sí. No?
Sí, sí, no té res a veure.
No té res a veure. No?
Això és com un vi, vull dir, és una fermentes l'arròs, com bé apuntaves, i llavors, clar, l'alcohol que et dona és alcohol molt, molt més baix, et dona una graduació alcohòlica de a partir de 11 graus, 12 graus, inclús pot donar arriba a donar 15 graus, però nosaltres tenim una graduació una mica menor, de 11 a 12 graus, perquè creiem que també s'adapta més al sabor local, no? I sobretot perquè el que volem és que es maridi, no?, amb el menjar.
Uh-huh. I quina és la textura que té? Quin és el color?
Doncs bé, traiem dos estils de sake, que un, el primer, no?, que és l'ampolla blanca, és el que li diem Jumai. Aquest l'assimilem molt a un vi blanc, perquè quan el primer que el servem a temperatura de 12 graus amb copa i l'aspecte és groguenc, és totalment groguenc. I llavors, des d'aspecte, diries que tu quan el proves al principi diries que és un vi que hauran utilitzat un raïm molt raro, però, però és molt curiós. I l'altre és tot el contrari, és, molt, és com una crema d'arròs, perquè el que hem fet és, diguem-ne, és una vegada acaba el sake, tot aquell arròs dissolt que et queda, amb allò fan el nigori, que vol dir sake turbio. I és un estil de sake, que és el sake amb restes d'arròs. Llavors aquest té, té una textura, bueno, una mica làctica, i té gust a cereal, i és una mica amarg. I nosaltres aquest l'equivalem una mica, podríem dir, a un vi negre. Aquest llavors sempre volem que es maridi més amb carn i amb coses més similars, no?
Anava a preguntar-li pel recipient, però ja m'ha dit que es beu amb copa. Com, amb copa de vi?
Sí, sí, amb copa de vi és fantàstic, perquè, com et comentava, és un sake molt aromàtic, llavors aquest sake, si el servíssim amb les tassetes típiques japoneses, no?, de, que es diuen ochoko, clar, el nas no et permetria agafar els aromes. Llavors és molt interessant agafar-lo amb una copa que pugui respirar una mica i llavors poder aprofitar tots aquests aromes.
Quin és el procés per a elaborar la botiga? Quines condicions necessita?
Per elaborar el sake?
Sí, sí.
Sí, doncs bé, al principi és un procés que el primer que has de fer és polir l'arròs. Perquè diguem-ne que el que ens interessa quan fem sake és la perla, que és on està l'almidó pur. I doncs, com més pulim, tindrem un sake de més categoria, més, podríem dir més fi. Després, una vegada hem pulit l'arròs, el que es fa, se li cultiva un fong que es diu Koji King, que és un fong molt típic de la gastronomia japonesa, i aquest fong el que fa és com el maltejat de la cervesa. El que fa és trencar el midó del sucre en sucres petits, que llavors aquests sucres petits són els que el llevat es pot menjar, i llavors ja a partir d'aquí, diguem-ne, que ho barreges amb el llevat i amb aigua de molt bona qualitat, això és important, i ho deixes fermentar uns 3 mesos. I diguem-ne que a partir d'aquí ja recolliríem el sake.
Ja has començat a embotellar, no?
Sí.
Alhora
taparem...
és...
Sí, digues.
No, una vegada el comenceu a embotellar, a l'hora de distribuir-lo... Un cop ja fermentat, ja es pot distribuir, ja es pot posar a la venda o no? Encara ha de reposar més?
Bueno, sí, una vegada acabat la fermentació, el que fem és separem els restes d'arròs que no s'han dissolt de lo que seria el sake, i una vegada ja embotellem, i normalment abans de que surti de la nostra fàbrica, de la masia, no produïm, passen uns 10-15 dies, com a mínim. Per acabar que s'integrin una mica els sabors i que li donin una miqueta de maduració.
El sake ja l'heu distribuït, ja es troba a la venda. Quina està la resposta de la gent?
Doncs molt positiva, perquè nosaltres érem conscients que era una beguda que diguem-ne que encara hi ha poca cultura de beure sake, i estàvem, llavors un dels reptes era que teníem que culturitzar, no? I era una beguda que s'havia d'explicar molt i que bueno, clar, i al principi, clar, era una cosa molt nova. Però, bueno, al contrari del que ens pensàvem, doncs, com tothom ja coneix molt la gastronomia japonesa, podríem dir que ja està força de moda, doncs tothom ja té el cap molt obert, podríem dir, a provar coses noves, no? I, bueno, jo també m'imagino que ajuda, sobretot per aquí la zona, el fet que sigui fet d'arròs, sigui un producte local, doncs els ve molt de gust provar-ho.
Com també en el seu dia, quan va sortir el primer licor d'arròs, no?
Sí, sí, realment són coses, no, que tothom busca productes de la terra.
Suposo que també es dona una mica a conèixer a través de diferents fires, no?
Bé, doncs de moment no hem treballat... Pensa que nosaltres vam fer el llançament al novembre i les fires les treballarem més de cara a l'estiu. Ara el que estem fent molt és, estem fent molts events, sobretot a la mà de restaurants, on fem menús de presentació del sake.
Doncs, Humbert, esperem provar-lo. Sí, esperem sí. provar-lo. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i enhorabona, el felicitem per aquesta iniciativa i enhorabona.
Sí, bueno, moltes gràcies. I bueno, això destacar que el divendres farem una presentació al Pinyana, a Pinyana de l'Ampolla. Qui vulgui assistir, ara ja ho sap.
Molt bé, gràcies per la invitació. Bon dia.
Vinga, fins aviat. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Avui hem recuperat aquest interessant espai en què parlàvem d'aquest quensos, d'aquest sàquem d'arròs que es fa a les Terres de l'Ebre, que es fa a l'Ampolla. Uns minuts per la publicitat i tornem amb la nostra entrevista.
Fira Abril, la fira de la mel i l'oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars. Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre. 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
El restaurant del càmping L'Ametlla ja ha obert les seves portes amb una proposta gastronòmica que no pots deixar de provar. Apostem pels productes de proximitat per oferir-te els plats més característics del territori. Tasta els nostres arrossos, plats mariners, carns i peixos a la brasa. T'oferim també menú diari i menú de cap de setmana. El nostre restaurant està ubicat en un lloc perfecte per a les teves celebracions de grup i col·lectius. A menús totalment personalitzats, menús a mida. I tot en un indret únic, al paratge natural de Santes Creus. Restaurant del càmping L'Ametlla. Per reservar, truca'ns 977-477-155. 977-477-155. Vine i gaudeix de la nostra cuina. Restaurant del càmping L'Ametlla.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Josep Mestres Amaré, de 81 anys. No s'oficiarà funeral. Estarà al tanatori fins dimarts 12 d'abril a les 10 del matí. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Josep Mestres Amaré, de 81 anys. No s'oficiarà funeral. Estarà al territori fins dimarts 12 d'abril a les 10 del matí.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Obrim ja la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns. I obrim també ja la nostra agenda de propostes culturals per aquest cap de setmana. Avui, al Sempre amb tu, ens volem fixar en una cita que se celebrarà per primera vegada a l'Ametlla de Mar, però que no és la primera vegada que se celebra. És el dia del Parkinson de les Terres de l'Ebre, que organitzen des de l'Associació del Parkinson al territori, i que aquest pròxim diumenge, 17 d'abril, i a la dalt de la platja de l'Alguer tindrà aquesta diada. Ho fa sumant-se
o millor dit, ells se sumen en aquesta diada perquè els quilòmetres de la 100% Half Marathon doncs es sumaran a un global que es diu Run for Parkinson's, una cita mundial on es van sumant quilòmetres per la lluita contra aquesta malaltia. Per tot plegat, i per parlar d'aquesta adhesió, diguem-ne, de la marató en aquesta Run for Parkinson's i també, lògicament, d'aquesta diada, ens acompanyen avui al nostre estudi la presidenta i la vicepresidenta de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre, la Núria Semper, la presidenta, i la Peva Martín, la vicepresidenta. Molt bon dia a totes dues.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a parlar d'aquesta primera diada que organitzeu a la població de Ametlla de Mar, tot i que hem de dir que això fa molts anys que ho esteu duent a terme.
Sí, de fet, ja fa des que es va crear l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre que celebrem aquest dia mundial aquí a les Terres. Normalment s'ha fet a Tortosa i per un cop es va fer a Sant Carles de la Ràpita i l'any passat es va fer a Deltebre.
Uh-huh. Per tant, doncs, diversos anys que es porta realitzant. Primer que es fa a l'Ametlla de Mar i a més busqueu que tingui una coincidència plenament esportiva.
Sí, exactament. Vam pensar quin dia fèiem realment aquesta diada on realment es concentrés a l'Ametlla de Mar força gent i, clar, vam veure que hi havia allò de la 100% Half que es podia ajudar a sumar molts quilòmetres i vam decidir fer-ho amb aquesta jornada.
Parlem una mica de la malaltia, perquè tots la tenim per la ment, però evidentment doncs, hem de conèixer, perquè moltes persones doncs, sabem una mica sobre el Parkinson, però hauríem de conèixer més en profunditat què és aquesta malaltia i com afecta la població del territori.
Bueno, la malaltia del Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa. És una malaltia que no té cura i que va evolucionant al llarg dels anys. I els símptomes que pot produir la malaltia, doncs tenim dolor, tenim rigidez, tenim tremolor, que a dia d'avui és el símptoma més conegut, però també tenim uns altres símptomes com són apatia, depressió i falta d'inestabilitat.
Uh-huh. I això al territori, sabeu, teniu quantificat quanta gent pot ser que estigui amb aquesta malaltia? Més enllà doncs, de la gent que pot formar part de l'associació, sabeu quanta gent pot tindre Parkinson o està començant a tenir el Parkinson?
A veure, en aquests moments és difícil per al tema de la protecció de dades. No? Llavors, bé, en principi, que nosaltres tinguem constància, és difícil de dir el nombre, però, per exemple, es parlava l'any passat d'unes dades que van passar al Departament de Salut que a l'Ametlla de Mar hi havia sobre unes 30 persones, uh-huh. En concret a l'Ametlla de Mar.
Hem de dir que 30 persones sobre un global de territori doncs, que realment és una xifra significada o significant. A l'associació, quantes persones ja esteu com a sòcies dins de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre?
Bueno, actualment som uns 200 socis.
Uh-huh. 200 socis que a tots ells gaudeixen doncs, aquests serveis que oferiu des de l'entitat?
Sí, per supòs.
Uh-huh. Les teràpies, en principi, és un col·lectiu molt reduït, el uh-huh. que es fa. No? I en aquest moment les teràpies les estem fent a Tortosa i a Deltebre. I per primer cop estem intentant, durant aquest any, fer tota una campanya per fer un grup de teràpies aquí a l'Ametlla de Mar. Uh-huh. I és el nostre objectiu des de que va començar l'any i per això aquest any hem decidit fer el Dia Mundial del Parkinson en aquesta població.
També intentar doncs, fer una mica de sensibilització en aquest sentit, entenc, perquè doncs, aquelles persones del municipi que tenen aquesta malaltia també s'apuntin i realment doncs, poder gaudir d'aquestes teràpies que entenc que això ajuda doncs, a portar millor aquesta malaltia.
Evidentment, està demostrat que la malaltia del Parkinson és necessària una important medicació. Cada vegada la medicació es va incrementant, però que el fet de fer teràpies ajuda moltíssim a retrasar el que és el desenvolupament de la malaltia. Uh-huh. És molt important. Hi ha molta diferència de la gent que fa teràpies o no fa teràpies, perquè clar, dintre de la teràpia, per exemple, nosaltres a l'associació tenim un grup de professionals on està el psicòleg, el logopeda, la formadora ocupacional, la fisioterapeuta, totes i cada una d'aquestes teràpies ajuden a que el desenvolupament alenteixi el desenvolupament de la malaltia, és a dir.
Element, per tant, molt important això de fer la teràpia. Per tant, doncs, animem a totes aquelles persones que tinguin aquesta malaltia a la població i vulguin descobrir una mica més sobre aquest projecte que impulsa aquesta associació Parkinson Terres de l'Ebre, doncs, que aquest diumenge, per exemple, facin la primera presa de contacte amb aquesta diada que organitzeu a l'Ametlla de Mar. Va, parlem del dia que heu preparat per aquest diumenge, perquè és un dia, esperem que el temps sigui perfecte. Arrencaríeu, doncs, a primera hora del matí, a 9:45. Allà us trobaríeu, doncs, tots els membres i familiars de l'associació del Parkinson, dalt de la platja del Gué, que serà el recinte, l'espai on fareu, doncs, totes les activitats al llarg del dia.
Exacte, sí, sí. Llavors ens trobarem a les 9:30, vindrà el grup de cornetes i tambors d'aquí de la localitat i ens acompanyaran fins a baix al port on està la sortida del Tonatur, on Tonatur ens obsequia amb un passeig per anar a veure les tonyines. Tornarem un altre cop en el port, allà ens estarà esperant el grup de la batucada i ens acompanyaran un altre cop.
No corréssim tant, perquè això hem de dir que entre les 9:30 i fins que tornaran a port passen 2 hores i escaig, vull dir que realment anireu a fer aquest viatge amb el Tonatur. També entenc que és una activitat que pot ajudar també, doncs, a fer un dia diferent, no? I que moltes vegades, per limitacions de la malaltia, no podem fer a vegades coses que ens agradaria fer.
Evidentment, com que el Tonatur està preparat per cadira de rodes, i per tant, doncs, podem, totes les persones afectades i que en aquest moment necessiten cadira de rodes per poder-se desplaçar, doncs podran gaudir d'aquest dia. De tota manera, durant aquestes 2 hores que durarà aquest trajecte, també hi haurà a la platja, a la part d'alta de la platja de l'Alguer, hi haurà un servei d'informació on hi haurà membres de l'associació per donar tota mena d'informació a aquell que ho necessiti.
Jo ho comentava perquè, lògicament, clar, hem de pensar que, doncs, com molt bé dies, hi ha gent que potser va en cadira de rodes i, lògicament, en dies normals, doncs, és més dificultós que no en aquells dies que realment, doncs, tothom s'hi volca a contribuir, doncs, que sigui un dia més i poder gaudir, com tothom, de totes les propostes d'activitats, en aquest sentit, accessibles per a tothom. Dèiem, a les 12 arribareu al port després de fer aquesta visita a les piscines de les Tonyines i la tocada Calacatà, doncs, us farà la benvinguda i us acompanyarà de nou cap al recinte de la platja de l'Alguer.
Hi ha un altre fet que no està posat en el programa, però que abans d'arribar a port farem una solta de globus, perquè quedi més lluïda l'arribada a port, no?
Que a més, això també suposa que ho podrem veure a través d'aquestes càmeres que tenim precioses que veiem de les webcams del port de l'Ametlla de Mar. Quedarà realment preciós poder veure, doncs, aquesta enlairada de globus. Això dalt del vaixell del Tonatur ho farem,
exacte,
no?
Exacte, quan entrem al port.
També un element preciós, segur que sí. Per tant, a partir d'aquí ja hi poseu la música, però que no us heu quedat curts en aquest sentit, perquè tindreu la cantant Verònica Zúñiga, tindreu la banda del riu, i a part li poseu, a part de la banda de cordes i tambors i de la batucada Calacatà, elements també de cercavila aquí al municipi, tindreu poesia per part de Glòria Fandos, de Poetes de l'Ebre, i tindreu una mena de teatre amb el grup escènic de la societat. Ho heu lligat tot, música, tot. Cultura, tot plegat, ho heu lligat.
Tot i tot molt lligat amb la malaltia del Parkinson, i realment qui no sàpiga què és la malaltia del Parkinson podrà tenir accés a tota la informació amb tot el global d'activitats que farem, des d'un punt de vista molt amè i molt real.
Realment, doncs, veiem que heu treballat molt aquest programa, entenc que també, com parlàvem fa uns minuts, per intentar sensibilitzar i per intentar aproximar a molta gent la importància, no?, de pertànyer a aquesta associació, d'implicar-se i de, realment, si es té la malaltia, doncs formar-hi part per tots els beneficis que al final se'n poden gaudir després.
Exacte. I hi ha una part que m'agradaria ressaltar, que no l'he dit quan he dit el que ofereix l'associació, que és el suport als familiars. Perquè tan importants són les teràpies que es donen als malalts com el suport que necessita el familiar d'un malalt de Parkinson. I això també es fa des de l'associació.
I hem de dir que a part d'això, lògicament, hem parlat una mica doncs, de la part més de cara doncs, als malalts o als familiars, però hem de pensar que aquesta festa l'obriu també a tota la gent que vulgui aproximar-se, i a part que els malalts també heu de gaudir d'aquest dia, que és el vostre dia, lògicament.
Evidentment, jo crec que totes les persones que assisteixin, que no estiguin vinculades al Parkinson, crec que serà... no es quedaran indiferents. Penso que serà una festa molt, molt important per tothom en general i de sensibilització important, creiem.
I a part d'això hem de dir que per aquells que, com jo, ens agrada molt això de menjar, doncs també heu posat un servei de bar. Que això hem de dir també que aquí segur que la Mella de Mar és molt important. No passa gana ni passa set.
Sí, està clar que aprofitant que tenim el tema de la 100% Half, posarem un bar a el que són els porxos de la confraria, on hi haurà un botifarrada per tots aquells que vulguin gaudir de les botifarres d'aquesta terra que val la pena degustar.
Ho hem dit al començament i hem de tornar a acabar amb això, aquesta festa, més enllà de que cau en un diumenge 17 d'abril i que coincideix també amb una cita important de la 100% Half aquí a l'Ametlla de Mar, no està de més que tots els participants que participaran en aquesta prova esportiva, lògicament, hem de dir que també se sumen en aquesta commemoració, en aquest sentit, i tots els quilòmetres que ells recorren doncs es sumaran en aquesta xifra mundial que esperem que arribi molt, molt amunt i que realment doncs, el fet de sensibilitzar en aquest sentit, no?, i de cooperar en algun sentit doncs, a lluitar contra aquesta malaltia, no només pels afectats, sinó perquè en un futur doncs, possibles nous casos doncs, puguin estar més controlats i hi hagi doncs, una millor garantia de vida en aquest sentit i de portar-ho, doncs, realment fa goig veure com s'impliquen també el món esportiu, que normalment doncs, amb això també està molt sensibilitzat.
Està clar. I bé, he de dir que l'aportació no solament és a fer quilòmetres, sinó que la gent que participa en la HALF aportarà tots aquells que col·laborin econòmicament fent una aportació a l'associació de Parkinson, portaran una pulsera identificativa on dirà que aquell corredor doncs, està col·laborant també amb el Parkinson. Uh-huh. Està clar que totes les activitats que fem, hi ha una de les coses que també fem, que serà la venda de butlletes per aquell que desitgi participar en un sorteig, que realment hi ha regals molt, molt bonics i molt importants. Doncs una de les coses que nosaltres necessitem també treure d'aquest dia és recaptar diners per poder fer moltes coses dintre de l'associació, que ha donat la situació econòmica que estem patint, doncs, si no tenim col·laboracions.
Les aportacions tan necessàries.
Exacte. Llavors, doncs, per això hi haurà la col·laboració tant dels corredors com de tot aquell que vulgui participar en el sorteig, on hi haurà, per dir a grans trets, es sortejarà un cap de setmana a l'hotel Ametlla Mar, un sopar per dues persones al restaurant de la Plaça Nova i molts altres regals dels col·laboradors que molt amablement participen en aquesta jornada.
Una desena de col·laboradors que també participaran doncs, en aquest dia del Parkinson a les Terres de l'Ebre, que celebra per primer cop a l'Ametlla de Mar, però que, com dèiem, porta molt de recorregut a les espatlles. Esperem que la jornada vagi perfecta. Núria, abans d'acabar, si hi ha algú que diu mira, diumenge no puc estar perquè tinc algun compromís, però es vol apuntar a aquesta associació del Parkinson a les Terres de l'Ebre, com pot posar-se en contacte amb l'entitat?
Se pot posar en contacte a través nostre, a través tant de, o de la delegació del TEBOE o de la delegació de Tortosa.
Per tant, algun telèfon de contacte, algun correu electrònic... Ara de cap no el diré.
Ara mateix.
Doncs no patiu, perquè segur que ho podrem recordar al llarg de la setmana aquí al Sempre amb tu. Lògicament fem una invitació, entenc, que tothom pugui vindre, no només de l'Ametlla de Mar, sinó també de les Terres de l'Ebre.
A veure, en principi, jo conto que amb la col·laboració del butlletí, que un cop passada la... un cop passada la diada, torneu a posar-nos tan amablement
tant,
com veu fer el telèfon de l'associació perquè es posin en contacte amb nosaltres i amb molt de gust ho farem. De tota manera, ara la Núria...
Ara tenim la punya damunt la taula.
Perfecte. Mira, l'associació de Parkinson, la nostra adreça és Avinguda Cristòfol Colón, número 16, i el nostre telèfon de contacte és...
Això em deia que és a Tortosa.
A Tortosa, 977-50-03-11 o 606-76-99-80.
Per tant, via de contacte amb l'associació del Parkinson a les Terres de l'Ebre, diumenge us estaran esperant a tots per participar en aquest dia del Parkinson, i pels qui feu esport, doncs sumar els quilòmetres a la xifra mundial del Run for Parkinson's. Us hem d'agrair moltíssim, Núria, Pepa, que ens hagueu acompanyat avui, presidenta i vicepresidenta d'aquesta associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre. Que vagi molt bé aquesta jornada, que la gaudiu, que disfruteu, que el temps ens acompanyi, que aquesta primavera doncs ens porta de tot, sol i pluja, però que realment faci un dia perfecte, estupendo, per gaudir d'aquesta activitat. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de...
Moltes gràcies.
I marxem rapidíssimament de l'entrevista cap a l'absenta. És dilluns i per tant ens esperen els companys del col·lectiu Cala Cultura, l'Àngel Martí i en Ramon González. Avui conversant amb l'Enric Franc i la Montse Cateura. Ells són els qui van organitzar el taller de cinema Parlem de Cine aquí a la població. I avui l'absenta serà, evidentment, cinematogràfica.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell verd somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel.
Com vols començar avui l'absenta?
Avui l'absenta la començarem d'una manera diferent, perquè avui no parlem de poesia. Que és raro, eh? Nosaltres,
sí, molt estrany.
A lo que ens agrada. Però, bueno, de totes maneres, començarem en una frase d'un senyor que es diu Orson Welles, no sé si et sona.
Una mica, sí, diràs.
Orson Welles deia que era impossible fer una bona pel·lícula sense una càmera que fos com un ull al cor d'un poeta. Montse Cateura, Enric Franc.
Dos ulls de poetes.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bueno, tenim, com diem, dos ulls, no un, sinó dos ulls de poetes posats a la pantalla, no?
Sí.
Dos persones que avui ens parlaran de cine. La cosa canvia d'un altre tipus d'art, no? Perquè aquests darrers dies han estat fent un podem dir curs, podem dir taller de cine aquí a la població.
Bueno, és un taller. És un taller i, a més, amb interès, perquè la gent, més que anar a aprendre i a només escoltar, és un taller en el que el que es busca és, doncs, parlar i compartir idees i parlar, doncs, de tècniques cinematogràfiques, de la història del cinema i de tot allò que de vegades se'ns escapa quan veiem una pel·lícula.
Clar, perquè parlar de cine comporta contrastar, no? Lo que has vist, lo que a tu et representa, pot ser molt diferent de lo que a mi m'ha representat, m'ha portat una pel·lícula, no?
A veure, seguint el fil de lo que deia Orson Welles, de que s'ha de mirar amb els ulls del cor, i de la mateixa manera que vosaltres mireu amb els ulls del cor la poesia, perquè és una expressió del sentiment de l'artista, el cine també és una expressió del sentiment del director, del guionista, de com ho han volgut muntar, què ens han volgut transmetre en aquella pel·lícula, més enllà del negoci hollywoodiense, de la màquina de fer diners i de crear estrelles de Hollywood. Però hi ha aquest altre component que el trobem en directors tan excepcionals com, per exemple, Orson Welles. I, per tant, nosaltres el que volem és transmetre a la gent, igual que vosaltres transmeteu aquesta passió per la poesia, nosaltres transmetre la passió per veure cine, estripar el cine, intentar saber què és el que ens han volgut dir, què és el que nosaltres hem interpretat, i això fer-ho de la manera més interactiva possible.
Clar, perquè hi ha cine que es pot interpretar com a poesia o com a literatura directament, a part de la literatura que es fa cine, no?
Exacte, o sigui, no. A part dels llibres que s'han traslladat al cine, amb més o menys gràcia, amb més o menys èxit, sí que és veritat que hi ha, podríem dir, dos tipus de cine, un cine més de masses, més de negoci, més superficial, inclús m'atreviria a dir que és el que ens ve en aquest...
Tanco els ulls i veig la bandera dels Estats Units.
Exacte, i les patates fregides i la Coca-Cola. Exacte. I en canvi hi ha un altre cine que ja des dels seus orígens marca una diferència, que és el que hem consumit poc, però que es fa a Europa. A Europa, evidentment, hi ha l'herència d'uns esdeveniments i d'uns corrents artístics que es traslladen al cine ja des d'un bon origen i que, per tant, el que donen com a resultat no és una gran indústria al servei del negoci del cine, sinó que hi ha una indústria mitjaneta de la qual els directors intenten, a través d'aquest mitjà, transmetre, bueno, pues un corrent, un tipus de cultura, un tipus d'essència personal que el fa diferent del d'este de gran consum.
Els europeus serien més explicadors d'històries, potser?
Que no sí, pas... jo diria que el cine és més un llenguatge, i per tant, igual que la poesia és un altre llenguatge o la literatura, són llenguatges que permeten expressar i explicar sentiments, idees, reflexions, i a més, com tot llenguatge, té el que emet i el que diu que vol ensenyar, però aleshores cada un sent i li ressona allò que li importa amb ell, i per tant, en un mateix, igual que un quadre, doncs a cadascú li suggereix coses diferents o el fa sentir diferent, una pel·lícula es pot veure amb diferents ulls, perquè en qualsevol llenguatge el que rep la informació se la tradueix i se la adapta a ell, no?
Perdoneu, de la mateixa manera que amb la poesia, entenc, jo ho sento, però no sóc gran consumidora de poesia, ho confieso.
És el més normal.
Vale. Però igual que la poesia, quan la llegeixes una vegada i una altra, i li vas descobrint primer el que diu a la pell, després el que han volgut dir, després com les síl·labes sonen d'una determinada manera, que et suggereixen algo o no et suggereixen algo, La pel·lícula, jo també el que aconsellaria és fer l'exercici de no veure-la o de mirar-la una vegada, sinó de veure-la diverses vegades, perquè justament també el cine té aquestes diferents capes que dius, bueno, una cosa és el que he vist i m'ha quedat a la retina, a nivell superficial del cervell, i l'altra és, doncs, com deia l'Enric, tot allò que ens ha suggerit, tot allò que el director potser ens ha volgut transmetre sense dir-ho directament i com nosaltres ho hem copsat. Per tant, jo reivindico i amb Enric reivindiquem aquesta potència transmissora de sentiments, d'emocions i d'històries que té el cine, i que en aquests ulls és amb els que intentem a través d'aquests tallers explicar perquè la gent ho descobreixi.
I aquests tòpics que és el que corre, no? Que sembla que a un no li agrada el cine o no té ni idea de cine si només veu pel·lícules comercials, per molt que vagi cada fin de setmana al cinema, a les sales de cine, a veure cine i tal, i un diu que pues, no coneix Orson Welles o no coneix el cinema oriental, ja no té idea de cine, no? No és un entès de cine, no li agrada el cine, encara que es menja tot el cine cada fin de setmana.
Com no entens de cine si no has vist mai una pel·lícula iraní,
per exemple, no? Per exemple.
Sí, jo el que penso és que el cine són idees, són propostes, i és, a més del que t'expliquen a les pel·lícules, és el com t'ho expliquen i què volen remoure't en tu, no? Doncs tothom que veu cine, veu cine, i hi haurà cine que li trobaràs uns valors i altre que no hi trobaràs aquests valors i n'hi trobaràs uns altres. Bé, és com parlar o com cantar o com la música o com la qualsevol art o qualsevol llenguatge, doncs té diferents nivells d'expressió i per tant té diferent gent interessada en un o un altre nivell. Jo penso que el cinema el que permet, o sigui, aquesta primera lectura que deia la Montse de veure una pel·lícula, ja l'he vist, ja sé qui és el bo, ja sé qui és el dolent, ja estic, no? Bueno, és una manera de mirar-ho. Però si després la mires més, li vas veient altres coses que potser són defectes, eh? I acabes dient, pues, què vols que et digui? Aquesta pel·lícula ens ha enredat perquè t'ha mostrat una cosa que no estic d'acord amb com la mostra. Molt bé. Però tots permeten reflexionar, totes les pel·lícules, tot el cine permet reflexionar i permet treballar i permet, doncs, bueno, triar aquest tipus de cinema no m'agrada, m'agrada més aquell altre, o aquest autor m'agrada més que un altre.
Tornant al taller que vau fer de cine, al qual jo vaig poder participar, recordo que quan vam fer la pel·lícula Set de Mal, d'Orson Welles, va haver gent que la van veure d'una manera, fixant-nos molt més en l'estètica de la imatge, perquè la història pràcticament al quart d'hora ja la vam despreciar. Hi va haver gent que es va centrar en la història i es va, fins i tot va ficar molt dins d'algun personatge i va passar un mal rato perquè que és el que passava a la dona del policia i tot això. És la diferent interpretació que hi havia de les pel·lícules, és això, no? I tot és aprofitable i tot és bo, suposo.
Inclús et diré més, vam passar una de les pel·lícules que per mi són una pel·lícula de capçalera, i justament les persones que l'havíeu vist en aquell moment, és la pel·lícula Blade Runner de Ridley Scott, en teníeu una interpretació, i aleshores de veure-la una altra vegada i de parlar-ne van aparèixer subtemes, coses addicionals, històries que no ens havíem imaginat, que formaven també part de la pel·lícula, que en la primera visió o en la segona fins i tot o en la tercera no ens havia quedat. Per això nosaltres, quan fem el taller de cine, una de les coses que sí que fem a les persones que assisteixen és, a part de fer doncs, tot el recorregut històric sobre la història del cinema, sobre el llenguatge cinematogràfic, com el director s'expressa, quins mitjans té, quan passem una pel·lícula, a part de fer una introducció explicant una mica què veurem, sense fer cap spoiler, evidentment, però una mica per situar-nos i contextualitzar-nos, en acabar passem un anàlisi que fem nosaltres mateixos per justament ajudar a la gent a que una vegada vista i vista amb aquest interès que hem intentat despertar descobreixen coses noves. I jo penso que aquesta labor a nosaltres ens satisfà molt. Actualment estem fent el taller també a la Biblioteca Pública de Tarragona. Sabem que la gent també està molt contenta en el taller. han fet només una part del taller que vam fer aquí a la Cala, i la idea nostra una mica és anar rescatant aquell públic que hem anat perdent pel camí, que no valora el cine com potser es valorava anys enrere. Comentàvem abans, no?, el que havien els cinefòrums i totes aquestes coses. Pues, això, tenim molt de consum, consumim molt, tenim molta oferta, però pensem poc. I per tant, és un exercici de reflexionar sobre una manifestació artística més.
Veurem més tallers aquí al poble? Tindrem la sort de tindre alguna oportunitat d'assistir en algun altre taller de cine, més que a l'estiu?
Si hi ha gent que estigui interessada, doncs nosaltres feliços de fer més tallers i fer més trobades doncs d'aquest estil, no?
I mos vindreu un altre dia a parlar més de cine?
Sí, home, sí.
Sí, jo crec que avui ha sigut un tastet per situar-nos.
Vale. Doncs mos serveix això com a tastet d'absenta. Nosaltres ja sempre ho diem, que nosaltres fem xupitos d'absenta. Sí. Ja l'acabarem de buidar l'ampolla.
Jo us volia fer una pregunta abans d'acabar, per això, com a sinòfils. Ben donat o no l'Oscar al Renacido?
El Renacido, la vam veure, eh?
És una pel·lícula que jo penso que com a pel·lícula és pesada, llarga.
Lenta.
Lenta.
Ja, a mi em va semblar
lenta. Però una pel·lícula pot ser lenta perquè vol explicar-te les coses d'una manera molt acurada, i en aquesta, jo, a casa meva, tenim una expressió que és dir aquesta pel·lícula és amarra i desmarra. Vol dir que ara comencem, ara acabem, ara comencem, ara perseguim, ara agafem, ara deixem anar. I és una mica això. Jo no voldria desesperar ningú que no vagi ara a veure la pel·lícula Renacido, però sí que trobo que ell fa un paper impressionant en un rodatge molt difícil de fer, perquè ell en alguna entrevista ho ha dit, que és un rodatge en fred, pells... Sí. Això és una pel·lícula en pla seqüència quasi tota ella, sobretot la primera part de la pel·lícula. Per tant, això obliga a que els actors hagin de fer l'assaig i gravar sense parar la màquina durant un determinat temps, el qual vol dir que és un esforç, perquè cada vegada que t'equivoques has de començar des de zero.
I en aquest temps intervenen la tira de gent.
Exacte.
Comences seguint el cavall amb el noi corrents, i aleshores veus uns índios que s'acosten per darrere i la càmera segueix els índios sense haver parat, no? Això és dificilíssim.
Per tant, en tant que director, un 10, i en tant que actor, un 10 pel sacrifici, sobretot un 10 per la trajectòria. Jo crec que sí que se'l mereixia.
Perfecte, doncs mos diu Dani que s'acaba el temps.
Sí, i la frase del dia tampoc serà una frase motivadora, sinó una frase que va pensar un tal Alfred Hitchcock, i va dir: imagineu-se a un home sentat al sofà de casa seua. Baix seu hi ha una bomba a punt d'esclatar. Ell no ho sap, però el públic sí. Això és suspense.
Enric, Montse, salut i absenta. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
A reveure.
Tapem la botella d'absenta i també tapem ja la nostra edició d'avui del Sempre amb tu, no sense abans, com sempre, fer algun recordatori sobre els apunts locals. Avui segur que alguna oferta més de treball portarem, eh, Fini?
Sí, sí, de fet en portem dos més.
Dos més, doncs bueno, repassem. Què repassem per començar?
No, per començar, doncs ja, que
vinga, anem, sí.
Per les ofertes de treball, si et sembla bé, demanàvem una cambrera, també feia falta un mecànic de vehicles, un comercial administratiu i una cuinera. Doncs ara s'està buscant una cuidadora, alguna cuidadora per cuidar gent gran, i també es busca un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció.
Per tant, doncs, si us voleu apuntar a aquestes ofertes de treball, com ja sabeu, al Telecentre. Què més, Fini?
A veure, hem comunicat. S'està organitzant la Diada de la Tonyina Roja, enguany en uns petits canvis, i des de l'Ajuntament se fa una crida per tots aquells bars que vulguin portar al bar durant aquest cap de setmana, que serà el mateix, el darrer d'aquest mes d'abril i el primer de maig, és a dir, el dissabte 30 i el diumenge dia 1 de maig, al Port Pesquer de l'Ametlla de Mar. Doncs si algun bar interessat en portar durant aquest cap de setmana al bar, en la Diada de la Tonyina Roja, han de passar a buscar les bases i apuntar-se durant aquesta setmana fins divendres per l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament, i l'obertura de pliques serà aquest mateix divendres a la 1:30.
Per tant, doncs, ja ho sabeu, si voleu dur aquest bar durant la diada de la Tonyina Roja, doncs ja ho sabeu, podeu passar pel segon pis de l'Ajuntament. Què més?
S'està ofertant un curs, un taller de pastissos, serà dos tardes, són dos dimarts, el 19 i el 26, i de 4 a 8 de la tarda. Qui li faiga gràcia, que ahí, com a mi. Dimarts a la tarda tens lliure, no?
Jo sóc més de menjar-m'ho, que no pas de no, fer-ho.
Bueno, però és que allí tastareu, tastareu.
També.
Pot passar pel telecentre a informar-se i apuntar-se a places limitades. Dimarts a la tarda 19 i el dimarts 26.
No pot ser fini que em proposis anar a fer esport, activitat física, i després me proposis fer un taller de pastissos. No compensem.
Sí, perquè no el que menja... Lo dolent seria que anigessis al taller de pastissos i no anigessis Vale, però aquestes coses sí, és lo... compensa. I també se fa una crida a totes les persones que hagin de renovar el document nacional d'identitat, que passin per l'Ajuntament a informar i apuntar-se.
Per tant, doncs, havent repassat aquests apunts locals, alguna coseta més per a destacar?
Tenim moltes activitats de cara al cap de setmana, però ja ho anirem dient en el seu moment, dissabte i diumenge.
I hem repassat avui una de les propostes del temps de l'entrevista.
Que per dissabte també te'n proposo una.
Ah, vinga, va, som-hi.
No sé si ho has sentit, jo no l'havia, particularment no ho havia sentit mai, cada vegada més aquestes paraules que ens arriben de l'Anglaterra. Paddy Pool Party.
Paddy sí... Pool Party també, però que es mesclaven les dues coses.
La party a la pool, i sí. Però el party jo va ser que
sí,
no.
Sí, doncs entenc que això fa referència doncs, a busseig.
Busseig, a la piscina, festa. Un taller tot el dissabte al matí, a partir de les 9:30 i fins les 2.
Doncs,
i després un pica-pica.
Una molt, molt bona però proposta.
Ja en parlarem, ja en parlarem.
Ne parlarem al llarg de la setmana. Fins aquí el Sempre amb tu. Gràcies, Fini. Fins demà.
Fins demà, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.